Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha marcat com a màxima prioritat amb aquesta legislatura en l'habitatge. Illa considera que si pot resoldre el tema de l'habitatge, les seves possibilitats de renovar presidència de la Generalitat quan es torni a vetar augmentaran. I per aquest motiu ha marcat fins i tot una xifra clara i concreta. 50.000 habitatges fins al 2030. Està governant hores d'ara, com s'ha demostrat aquesta setmana, a cop de decret d'habitatge. El sector afirma que alguna de les seves mesures poden tenir l'efecte contrari, que fins i tot el que pot beneficiar és que no hi hagi habitatge especialment amb el lloguer i la regulació del lloguer de temporada. És a dir, que els que tenen habitatge prefereixin esperar i que hi hagi una venda i no pas situar-lo al mercat de lloguer. Però també hi ha una realitat amb tota la gestió de l'habitatge del PSC, que està governant a la pràctica totalitat d'ajuntaments, diputacions i ara el govern de la Generalitat, fins i tot també el govern central. És a dir, que el seu poder és absolut. I és que pot millorar la gestió de l'habitatge que ja hi és a ciutats on els socialistes estan governant des de fa molts anys. Bona tarda, sóc Sergi Tor i el Partit Popular de l'Hospitalet ha criticat i ha qualificat de negligent la gestió municipal del PSC sobre els pisos de lloguer social en aquesta important ciutat catalana. I és que, segons el Partit Popular i la seva portaveu, Sònia Esplugas, hi ha un total de 14 pisos buits a la ciutat d'Hospitalet i 40 que estan ocupats, amb unes pèrdues per la finançació municipal de gairebé 2,4 milions d'euros acumulats des de l'any 2004, Yolanda Canales.
Estem parlant d'un parc de lloguer que gestiona l'Ajuntament d'Hospitalet de 250 habitatges. En concret, 200 són propietat del consistori i mig centenar més són cedits a través d'un conveni amb la Sareb. Però de tots aquests, només hi ha 11 famílies que paguen el rebut de lloguer mensualment, com correspondria. I d'aquí ve de la denúncia del Partit Popular, perquè l'Ajuntament diu que s'omple la boca de denunciar la situació d'emergència habitacional que hi ha a la ciutat, permet ocupacions i impagaments milionaris en pisos que són de la seva propietat. I ja ho apuntaves, s'ha deixat de reclamar més de 2,3 milions d'euros, però és que hi ha famílies que porten 10 anys sense pagar absolutament res i acumulen deutes de fins a 63.000 euros. O bé, ja no compleixen actualment els requisits per accedir a aquests pisos, mentre que hi ha famílies que es queden fora. Per tot plegat, la portaveu del grup municipal del PP a l'Hospitalet, Sònia Esplugas, demana més i millors controls per part de l'Ajuntament, perquè no se sap tampoc si les persones que hi viuen actualment són les titulars del contracte.
Y dejando fuera a personas que realmente lo pueden necesitar. Además, no sabemos si los titulares que a día de hoy están viviendo en esas viviendas corresponden a los titulares que se hizo el contrato. Por tanto, exigimos mayor control, exigimos revisión de los contratos que se están llevando a cabo por parte de estas 250 viviendas de alquiler social y, en cualquier caso, pedimos también que se exija el pago del alquiler como corresponde en cualquier circunstancia normal.
S'ha de tenir en compte que un cop passen 3 anys des de la data de l'impagament, el deute prescriu i des del 2014 fins al 2023 l'Ajuntament ha perdut aquests ingressos de més de 2,3 milions d'euros. Aquestes dades venen d'un informe d'un auditor que va presentar el passat mes de març a la Junta de Govern.
Gràcies, Yolanda Canales. Queda clar que amb el tema de l'habitatge ja a hores d'ara tres apotes importants. La primera, construir més habitatge públic. La segona, millorar el preu del lloguer. I la tercera, i amb això el PSC és interpel·lat pel seu gran poder que té a les administracions, una millor gestió de l'habitatge que ja està construït a les ciutats. Anem ja tot seguit a serveis. I comencem pel temps. Avui en núvols abundants i possibilitat algun plugim dispers al llarg d'aquesta tarda a diferents comarques catalanes. Demà no hi haurà canvis significatius. Serà un dissabte de bon temps, ambient càlid, suau, i pot haver-hi en aquest cas algun també plugim a la tarda molt local. I a partir del diumenge sí que la inestabilitat augmenta. Xàfecs a la tarda a molts punts de l'interior de Catalunya. Anem al trànsit. Busquem com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, fins ara, que bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha alguns trams de retencions als principals accessos a Barcelona. Destaquem de la zona del Baix Llobregat aturades de 4 quilòmetres a la C32 entre Esplugues i Cornellà, en sentit Llobregat, i també retencions en aquests moments a l'autopista P7 entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona, 3 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista AP7, i també l'altura de Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona, hi ha 2 quilòmetres de complicacions a la mateixa autopista en sentit Tarragona, com deien, des de l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, també de la zona del Vallès, aturades a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès, en sentit Barcelona, i també la C-58 observem per càmeres aturades entre Montcada i el Sec i el Nus de la Trinitat per accedir a la capital catalana. També destacarem en aquests moments pel que fa a les rondes de Barcelona, complicacions a la ronda de dalt, entre l'altura de Sant Gervasi i Vall d'Hebron, en sentit Trinitat, i també complicacions a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, en un 34 quilòmetres sentit Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molta precaució.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És la notícia del dia, la tragèdia i també el moment on les preguntes es posaran damunt de la taula de com ha pogut passar. Una tragèdia que ha golpejat amb una crueltat absoluta una família catalana, molt coneguda entre el sector dels directius professionals i també esportius de Barcelona. Dos alts directius de l'empresa Siemens, una família que es va traslladar fa poc a Alemanya per aquests motius laborals. El matrimoni format per Agustín Escobar, Mercè Camproví i els seus fills de 11, 5 i 4 anys. Les 5 víctimes de l'accident de l'helicòpter turístic sobre el riu Hudson de New York. La sisena víctima, l'infortunat pilot. Mercè Camproví, a més, bisneta i neta de dos expresidents del Futbol Club Barcelona, Agustí Montal Galobart i Agustí Montal Costa. Aquest últim president de l'època entre el 1969 i 1977, una època marcada a la presidència d'Agustí Montal Costa pel fitxatge de Johan Cruyff. La família catalana va arribar a New York ahir mateix, un període de vacances, i va contractar, a les poques hores d'arribar a New York, una experiència familiar que és fantàstica. Un tour amb helicòpter en una ciutat tan fascinant com és la ciutat americana i un preu que gairebé oscil·la de 500 euros. La nau sinistrada, gestionada per l'empresa New York Helicopter Tours, havia despegat en del heliport al centre de Manhattan i feia el seu sisè vol del dia. Ahir, al voltant d'un quart de quatre de la tarda, hora americana, i a un quart d'hora de vol, la nau va patir una errada catastròfica. Primer va perdre les aspes i posteriorment va perdre el rotor de cua. Aquest rotor de cua és el que dona estabilitat. La seva pèrdua va significar, com s'han vist amb algunes imatges gravades per vianants, la caiguda en picat de la nau cap al riu on es va estavellar. La pregunta és com pot caure un helicòpter i pot provocar aquesta gran tragèdia de 6 persones mortes, la família catalana més el pilot. Ara s'està investigant. La empresa en 12 anys havia patit 2 accidents i el d'ahir és el tercer. Des de l'any 1977, és a dir, que fa gairebé 50 anys, s'acumulen 35 morts amb accident d'helicòpter a New York. Sens dubte que s'intensificarà el debat respecte als passejos turístics amb helicòpter. Herrera en COPE, Alberto Herrera, ha entrevistat a David Tejero, que és pilot d'helicòpter. Amb totes les reserves del món, però és d'ara la falta d'informació a l'espera de la investigació oficial i del que puguin concloure, David Tejero ens ha parlat de quines poden ser les causes excepcionals d'aquesta tragèdia.
Bueno, no tenemos mucha información y por lo que puede ser tenemos varias cosas que los pilotos podemos pensar. En este caso puede ser por uno, yo a mi parecer, por tantos vuelos que realizo, un impacto con una ave, por ejemplo. Puede ser que haya ocurrido un giro brusco también, o como por último un fallo de mantenimiento de helicóptero, que esto es muy difícil. Pero son las tres causas más comunes, ¿no?, que puede ser.
Parlar de les possibles causes. Tots els experts manifesten per unanimitat que ha de ser un accident excepcional i absolutament insòlid, sobretot per la pèrdua de les aspes i també del rotor de cua. A més, Javier David Tejeiro ha confirmat que hi ha unes grans mesures de seguretat. S'ha de passar controls exhaustius i que, a més, cap nau se pot enlairar quan hi ha una senyal d'alarma encès.
Claro, porque es lo que hace que tú no puedas despegar una aeronave si tienes alguna luz, tanto en amarillo o rojo, ¿no? Tú tienes que despegar una aeronave con totalmente seguridad porque no puedes hacer el vuelo. Y sí que, si en caso que se te enciende, depende de la emergencia que tengas, pues haces una maniobra de seguridad u otra, ¿no? Si en caso que falla cualquier parte, puedes hacer un vuelo de dirección como en emergencia a un aeropuerto grande o hacer acción y aterriza en cualquier lugar, carretera, aeropuerto. Entonces, es bastante extraño.
Un accident d'un impacte mundial per on ha passat al centre d'una ciutat com en New York i que ha golpejat duríssimament a una família catalana. No deixem els Estats Units, però ara parlem des del punt de vista econòmic i de la ressaca que està provocant la guerra comercial amb el món del president Trump, que un dia posa arancels, l'altre dia els treu, quan estan a punt d'aplicar-se. Ja han parlat al llarg de la setmana del neguit de les 3.100 empreses catalanes exportadores amb el país americà. I ara, uns arancels que estan únicament delimitats amb la Xina. A Catalunya, un 70% dels economistes consultats pel Col·legi Professional d'Economistes aposten per esgotar la via de la negociació en resposta a les polítiques erràtiques de Donald Trump. 9 de cada 10 professionals assenyalen la necessitat de diversificar mercats, això sí, com per tenir en aquest cas una millor resposta davant del que pugui fer Donald Trump de cara al futur, Mario Quero.
Una gran majoria dels professionals aposten pel diàleg i l'entesa abans que per les represàlies comercials. El mateix col·legi ja va avançar que un 80% dels membres consideraven que aquests arancels tindrien un impacte desfavorable en l'economia catalana. De fet, el director tècnic de l'estudi, Xavier Segura, ha exalçat l'esperit del lliure comerç.
Sabem, doncs, que el lliure comerç és un lloc de suma positiva i també sabem, doncs, que l'establiment del proteccionisme i de barreres aranceladies pot ser negatiu i de facto també històricament així s'ha aprovat per dues parts.
Pel que fa a l'estratègia econòmica que ha de seguir la Unió Europea davant el context actual, un 76,5% dels economistes aposten per enfortir els llaços amb els socis comercials llatinoamericans i canadencs, seguits molt de prop pels que busquen explorar la via asiàtica. Tanmateix, una mica menys de la meitat dels economistes donen suport a la proposta de la Comissió Europea, que ha oferit arancels 0x0 als béns industrials estadounidencs, i un 35% està a favor d'aplicar mesures proteccionistes sobre els serveis, especialment financers i digitals. Finalment, el degà del col·legi, Carles Puig, ha celebrat la ràpida reacció del govern central i autonòmic amb el pla d'ajudes contra els arancels, tot i que ha assegurat que és evident que no compensaran els efectes possibles.
Sens dubte que se'n parlarà molt dels arancels d'Estats Units, d'aquest increment o no després, i què és el que el següent passa que farà Donald Trump. Té un nom també anglès, burnout. Aquí la traducció seria estrès laboral. I segons l'Organització Mundial de la Salut, afecta el 60% de la població treballadora. I és que aquest vertiginós ritme de vida que portem tots plegats està afectant també amb el nostre dia a dia. La pressió, complir amb uns objectius, tenir en aquest cas un mal cap, serien molts els que serien els motius i les causes que provoquen aquesta insatisfacció laboral. Ja l'Organització Mundial de la Salut contempla que aquest síndrome com a malaltia professional a causa de les seves característiques que motiven la seva aparició. Aquest trastorn provoca un esgotament emocional en els treballadors i treballadores, un augment de l'estrès laboral i, a més, comporta també una sensació de passivitat i a la vegada d'ineficàcia. La UGT, de la seva secció laboral, acaba de realitzar un estudi que se centra en un sector determinat i un sector molt important com és el sector sanitari de Catalunya. I segons aquest estudi de la UGT, 4 de cada 10 professionals d'aquest sector estan patint estrès i burnout. Les conseqüències no es limiten únicament a la salut dels treballadors, sinó que també poden afectar, en aquest cas, a la qualitat de l'atenció sanitària prestada i al funcionament de l'organització laboral. A més, recordem que en el sector laboral hi ha un altre indicador molt perillós, que és el perillós increment de les agressions que estan patint, tant insults verbals com amenaces, com també agressions físiques. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens centrem en aquest estudi del sindicat UGT i també de les seves conseqüències i d'aquest 40% del sector sanitari que està patint estrès laboral. A darrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a la Pili Mèrida, que treballa a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Què ens ha dit la Pili Mèrida, Ricard Álvarez?
Doncs ha recalcat que el 40% dels professionals sanitaris a Catalunya pateixen estrès o burnout i que és una de les dades preocupants que revela aquest estudi recent.
Doncs actualment l'estrès i el burnout afecten a gairebé a 4 de cada 10 professionals sanitaris de Catalunya.
L'estudi, amb la participació de més de 3.200 professionals, posa el focus sobretot en els serveis públics i destaquen les altes càrregues de feina, la manca de reconeixement i el suport insuficient com a factors principals del malestar.
En aquest estudi, que ha estat alineat a l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral del 2021 al 2026, subratlla la necessitat urgent de millorar les condicions laborals per garantir el benestar i la salut mental del personal sanitari. Què passa? Que hi ha una càrrega de treball excessiva, hi ha una manca de reconeixement, hi ha un suport insuficient, hi ha problemes de salut associats i hi ha el síndrome, com la paraula indica, de burnout.
Aquest desgast laboral es tradueix en trastorns del son, crisi d'ansietat i dificultats interpersonals dins dels equips. Pilar Mèrida ha apuntat que el personal sovint recorre al sindicat buscant un espai d'escolta i no només suport laboral.
Doncs afecta, per exemple, els problemes de salut associats que trobem és el trastorn del son. S'està experimentant moltes crisis d'ansietat. Nosaltres, jo com a responsable de la secció sindical, doncs aquí estic per assessorar i per ajudar el treballador amb les seves condicions laborals, però dones compte que el que necessita la gent és expressar realment els seus problemes que tenen ja envers tot el que els hi passa. Tenen la necessitat de comunicar-se, no? De traslladar-te a tu els seus problemes personals i moltes vegades ja no només és associat a la feina, sinó ja als problemes interpersonals amb els propis companys.
Tot i els intents posteriors a la pandèmia per oferir suport psicològic, des del sindicat denuncien que encara queda molt camí per garantir condicions dignes i una atenció real al benestar dels sanitaris.
I saludem a la migdia de COPE Catalunya i Andorra la secretària de Salut Laboral de la UGT a Catalunya, Reyes Solaz. Benvinguda i bon migdia.
Bon dia.
Bé, la xifra veritablement impressiona aquest 40% del personal sanitari que pateix aquest estrès laboral, conegut com burnout, perquè a més estem parlant de que és una feina que té un alt component vocacional, no?
Exacte. Sí, l'estudi està fet amb 3.244 treballadors i treballadores de la sanitat catalana. Això ha participat la Federació de Serveis Públics de la UGT, i sí, ha donat una dada bastant preocupant, la veritat.
Aquest estudi que s'ha fet de la situació laboral que hi ha als hospitals de Catalunya, se podria extrapolar a la resta d'Espanya o hi ha algunes diferències?
Bueno, en este momento solamente te podemos decir que se ha hecho lo que es en la sanidad catalana. ¿Por qué lo hemos hecho en la sanidad catalana? Primero porque lo hemos hecho nosotros como UGT de Cataluña y que sí que habíamos notado que desde la pandemia esto fue el detonante que se pudo constatar que había un problema. En este estudio quiero también deciros que hemos contado con la dirección técnica de José Francisco Martínez Losa, que es director de la consultora Audit y Control Estrés, y también con Pedro Gil Monte, catedrático de la Universidad de Valencia. Quiero trasladar que es un estudio riguroso, muy completo, con un test que duraba aproximadamente 40 minutos y que donde, la verdad, no ha habido ninguna incidencia ni ningún problema en que colaborasen y participasen los sanitarios. ¿Por qué? Porque tienen una sobrecarga laboral insostenible, porque hemos hecho vivo el problema que tienen y porque lo padecen todo el colectivo, técnicos sanitarios, el personal de emergencias, los administrativos, médicos, enfermeras. Es decir, todo el colectivo ha participado y la verdad es que son datos pues que tenemos que tener en cuenta y las empresas privadas y también la administración pública. Conclusión es una falta de recursos.
Sí, falta de recursos. Como conclusión, me estás hablando de que la causa es la sobrecarga laboral. Esta sobrecarga laboral que está provocando este desgaste en una gran parte de la plantilla. Cuando hablas de recursos, ¿hablas de ampliación de personal?
Hablamos de ampliación de personal y de saber gestionarlo. Se tienen que implementar políticas que promuevan que el ambiente de trabajo sea equilibrado, donde se valore las condiciones de trabajo, donde la calidad del servicio que brindan, que al final repercute en los usuarios, no genere esa presión ni esa carga ni esa falta de reuniones. Y tenemos que restablecer el equilibrio emocional y físico de los sanitarios. No sé, hablamos de que es un tema vocacional, por supuesto. Hay una parte vocacional en estas carreras sanitarias. De hecho, nos acordamos cuando en la pandemia salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde por el esfuerzo que estaban haciendo. Ahí sí han quedado ciertas... se quiso prevenir, pues, para que no se contagiaran, para que dieran un servicio, porque eran esenciales. Y se han quedado ciertos trabajos donde ellos, la burocracia, la verdad es que les repercute a ellos, porque no pueden, tú vas a una visita, tenemos lista de espera, ellos quieren hacer bien su trabajo, por eso nos atienden más tarde, finalizan más tarde su jornada. Al final ha generado unas condiciones de trabajo que repercuten en su salud.
Bueno, y luego hay también
que tener en cuenta que son los que nos cuidan, a nosotros como usuarios.
Y luego también hay que hemos informado la catarata de insultos, de agresiones verbales, incluso físicas, a que no paran de aumentar año tras año, ¿no?
Hacia el personal sanitario. Y sobre todo al personal de la entrada, al que recibe primero, que son los administrativos, y luego enfermeras de urgencia, médicos de urgencia. O sea, al final, si veis los datos, el 40%... parece burnout, pero el 38% de los trabajadores y trabajadoras tienen síntomas de estrés, con palpitaciones, con migrañas, con mareos, y el 43% manifiestan tener dificultades para dormir. Y dejar una cosa y resaltar algo que para nosotros ha sido muy importante. En ningún momento dentro de la encuesta han tenido como prioridad que no cobran por el trabajo que hacen, o sea, que no cobran lo suficiente. La parte económica no ha sido un detonante en este estudio.
Doncs són unes xifres que han de reflexionar la consellera de Salut del Govern de la Generalitat, Olga Pané, perquè veritablement un 40% del personal sanitari a Catalunya que pateix estrès laboral és una xifra que invita a prendre mesures. En Reyes Solaz, secretària de Salut Laboral de UGT Catalunya, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies.
A vegades viure amb una mica més de tranquil·litat va molt bé i treballarem millor, sens dubte. La pressió mai és bona companya per a res, ni l'exigència desmesurada. Una bona professionalitat ho té tot. Nosaltres anem cap a la publicitat i després anirem amb un altre tema que està portant molta cua, i és la denúncia del sindicat CESIF de presons i els telèfons mòbils i la seva proliferació.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela.
Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
Las mejores promos para tus vacaciones, como el aceite de oliva virgen COSUR serie oro de 5 litros por 4 euros con 49 el litro. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest de presons excessiv alerta sobre el descontrol penitenciari a Catalunya després de que s'hagin confiscat 859 mòbils l'any passat. 859. Els funcionaris critiquen durament l'incompliment de les autoritats i adverteixen que les xifres reflecteixen una preocupant tendència ascendent en els últims anys, Oriol Soler.
La intervenció d'un total de 859 telèfons mòbils als centres penitenciaris catalans durant tot 2024 demostra un gran problema de seguretat, segons el sindicat de funcionaris. Les dades del Departament de Justícia indiquen que el decomís d'aquest tipus d'aparells ha crescut un 61% respecte a l'any 2018, el que significa una mitjana d'un mòbil confiscat per cada 10 presos. Alberto Gómez, coordinador del CESIF a Catalunya, exposa la necessitat d'una major seguretat a les presons.
És una evidència de la manca de control o de la norma que siguin més estrictes. És una vulneració de la seguretat i una feblesa molt perillosa als centres penitenciaris. I la valoració que fem és de preocupació, de molta preocupació. Per nosaltres és més important és la seguretat.
L'administració i algunes organitzacions sindicals van signar un acord de millora de les condicions laborals que incluïa un apartat sobre seguretat, amb el compromís de dur a terme una prova pilot de detecció de telèfons mòbils. Des del CESIF denuncien que no es disposa d'informació sobre l'estat d'aquest projecte i es desconeix si la prova s'ha posat en marxa, si ha fracassat o si directament s'està incomplint l'acord. Alberto Gómez expressa la preocupació pel compliment d'aquest pacte.
No tenim constància de que s'hagi fet ni tenim informació per part de l'administració de si s'ha començat a fer, com han estat les proves, perquè, bueno, com et dic, nosaltres en aquest acord el que necessitàvem i el que primàvem més era la seguretat i això no es va fer. Llavors, l'administració no tenim cap input per part d'ella.
La presó amb més mòbils detectats cada any és la de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, amb un total de 1.186 des del 2018.
Un 2% de la població pateix un trastorn bipolar, que per cert té un 40% de diagnòstics equivocats. Metges i pacients reclamen que en aquest cas la màxima atenció cap a la seva malaltia i que no se'ls tracti del que no són. Diuen que són persones amb una sensibilitat especial i que tenen en aquest cas aquesta discapacitat física o visual. De com viure amb bipolaritat ens ho ha explicat darrere en COPE Catalunya i Andorra el Matías, amb la qual ha estat la Mar Puerto.
Sí, i de fet, les persones que el pateixen expliquen que el seu repte és trencar l'estigma que va associat a aquesta malaltia. Per exemple, el Matías Miralda ens ha donat el seu testimoni en primera persona i explica precisament com li van detectar.
A raíz de un episodio que se desbandó un poco hace unos 4 años, Y a partir de ese punto, es un trabajo, al menos en mi caso, de primero, de autoconocimiento, de saber detectar la sintomatología para poder tomar medidas preventivas, ya sea para los episodios depresivos como para los episodios hipomaníacos, en mi caso.
I tot i que és una malaltia crònica, el trastorn bipolar es pot arribar a controlar amb tractament, que en molts casos permet portar una vida normal, així com també amb l'autoconeixement de cadascú sobre els seus símptomes, que és molt important.
Que hay una percepción que la única forma de mantenernos estables es a través de la medicación, y eso es una verdad a medias. Cuando me voy hacia arriba es principalmente, en mi caso, comienza como una sensación de euforia. Es persistente durante varios días, y cuando ya veo que mi estado de ánimo se está yendo hacia arriba demasiados días con esta sensación de euforia, es momento de empezar ya a tomar medidas. Y por la otra parte, síntomas de depresión que por general parten con la pérdida de interés en cosas que normalmente dan placer y son agradables.
Ara bé, encara existeix una certa banalització quan es parla d'aquest trastorn, i hem de ser conscients que molts cops s'utilitzen expressions que no haurien de tenir lloc per respecte a qui de debò ho pateix.
I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra el cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Eduard Vieta. Doctor, benvingut i bon migdia.
Bon migdia.
Hi ha una certa banalització quan parlem del trastorn bipolar? Fins i tot a vegades se pot utilitzar amb un to despectiu amb el llenguatge del carrer?
Sí, sí. Aquest és un terme que no és un terme tècnic, és una patologia, i s'ha tornat una mica més popular i la gent diu estàs bipolar o ets una mica bipolar o ets bipolar, no? D'una manera, per una banda, despectiva, per una altra, molt poc acurada, i per una altra, estigmatitzant, també. O sigui que no ens acaba d'agradar que es faci servir d'aquesta manera.
Exacte, poc acurada i fins i tot estigmatitzadora, perquè, evidentment, aquí el que subordina totalment és la duresa de la malaltia perquè qui ho pateix.
Sí, les persones que ho pateixen, doncs, evidentment, no els agrada això, encara que al final, bueno, ja s'han acostumat i ja saben que és així, no? Que a nivell popular les malalties psiquiàtriques acaben rebent noms, perquè si ho mireu, per exemple, cretí, que és un insult, sí. En el fons, inicialment, era un hipotiroidisme, era que la tiroides no anava bé, i s'ha convertit en un insult. Imbècil o idiota, que són termes que ara són clarament insults, era com es classificaven les maneres de retard mental antigament, no? O sigui que totes les paraules que tenen component psiquiàtric acaben sent insults, el qual és una cosa molt decebedora respecte a la sensibilitat que pot tenir la societat i la gent respecte a les malalties mentals.
Doctor Vieta, ens centrem ara a les persones bipolars. M'ha sorprès que hi hagi un 40% de diagnòstics erronis. Per què aquesta alta taxa de diagnòstics que no són fiables, doctor?
La principal causa és que les persones amb trastorn bipolar, una de les fases que tenen és la fase depressiva, és a dir, tenen etapes en què estan com eufòrics, accelerats, i tenen etapes que estan deprimits. I acostuma a ser, quan estan en fase depressiva, que van al metge. I llavors, moltes vegades, quan van al metge o al psicòleg per una depressió, se'ls diagnostica de depressió a seques. I això és un tipus de depressió molt comú, però molt comuna, però que no és el verdader diagnòstic. El diagnòstic és trastorn bipolar. Per tant, la primera causa d'error diagnòstic és pensar que la persona amb un trastorn bipolar simplement té una depressió, potser perquè té algun problema, tots en tenim, potser perquè no està bé a la feina, potser perquè no s'entén amb la parella, el que sigui, i això porta a tractaments erronis, com per exemple donar antidepressius pel trastorn bipolar exclusivament, sense donar un medicament que reguli l'estat d'ànim.
Perquè el trastorn bipolar és una malaltia amb un factor genètic o bé hi ha un procés degeneratiu en el nostre organisme?
No, és una patologia que té a veure amb la genètica molt, molt realment, com la majoria de trastorns psiquiàtrics, però aquest és un dels que més, i després també té a veure amb circumstàncies personals, és a dir, un pot portar el risc, igual que un pot tenir un risc per diabetis, però després, segons la dieta que faci, doncs tindrà més risc o menys, o ho acabarà desenvolupant, i aquí igual, o sigui, tens un risc genètic i després depèn de moltes coses, si consumeixes drogues, o si dones poc, o si passen coses estressants, tens problemes, doncs la malaltia és més fàcil que els desperti.
I quins serien els primers símptomes que en aquest cas podrien indicar-nos que puguem patir aquesta malaltia?
Els símptomes més característics serien els d'acceleració, eufòria, excitació. És a dir, una persona que té canvis d'humor, no canvis d'humor d'una hora, sinó de dies, que durin dies, que la persona està durant un temps està com baix, ensopit, sense il·lusió, sense ganes, sense... a vegades com somnolència, amb apatia, i després té etapes en què està com accelerat, que vol fer moltes coses, que sempre té plans, que parla molt, que no fa de tot i no acaba de fer res. Això és molt característic, és el que ens faria pensar que podria haver un trastorn bipolar.
I aquesta investigació mèdica i aquests avanços que hi són signifiquen una millora en la qualitat de vida dels afectats?
Sí, es fan avanços molt importants i, de fet, el nostre país és un dels líders mundials amb aquesta, amb la investigació en trastorn bipolar. I un recent avenç ha sigut la identificació de gens que impliquen més herència i més risc de trastorn bipolar, que això té una traducció més tardana, és a dir, això perquè després doni resultats en quant a tractaments trigarà un temps, però també s'estan investigant medicaments i teràpies que això pot donar resultats a més curt termini. Ja hi ha tractaments, però n'hi haurà més.
Per cert, quan parlem d'un 2% de la població catalana afectada pot ser baix, perquè un 98% que no, però clar, quan fiquem la suma de 8 milions de persones, un 2%, ja veiem que és una xifra més elevada.
Efectivament, clar, estem parlant de moltes persones i estem parlant d'una patologia que, com diem, està infradiagnosticada i a vegades mal diagnosticada. Per tant, hi ha molta feina a fer. És important que, a veure, tampoc es tracta d'espantar la gent, però si exacte, algú veu que té molts canvis d'humor o que té o un fill, un germà o un amic, unes oscil·lacions d'ànim importants i unes etapes en què està depressiu i unes etapes que està eufòric, recomanar que vagi al metge seria el més adient.
Gràcies per aquesta recomanació. El doctor Eduard Vieta, cap del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bona tarda, doctor.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I en 9 minuts arriba Esports Cope i això no té aturador. Ja som a portes d'una nova jornada de Lliga. Joan Batllori, bona tarda.
Bona tarda, efectivament. La jornada 31 del campionat. Sergi, cada vegada queda menys. Queden només 8 partits per acabar la Lliga. Per tant, ja tots els punts valen or. En la lluita pel títol, el Barça ha de visitar demà a les 9 de la nit al Leganés, que és un equip que està en zona de descens, per tant, es juga molt també demà. Hem de dir que Dani Olmo ha fet part de l'entrenament amb el grup, però que Hansi Flick ha dit que no estarà a la convocatòria per viatjar demà a Madrid. Un Hansi Flick que, per cert, l'escoltarem després. En la roda de premsa prèvia al partit ha parlat del seu futur, de la seva renovació, i ell ha dit que és de la filosofia dels entrenadors de voler anar any a any. Recordem que té contracte fins al 2026. El diumenge, a un quart de cinc, el Real Madrid rebrà l'Alavés, un altre equip que està lluitant per la permanència. El Real Madrid, amb el cap inevitablement, pensant en el partit de tornada dels quarts de final de la Champions de dimecres contra l'Arsenal, el que haurà de remuntar un 3-0 en contra si vol passar a semifinals. Demà a la tarda, a dos quarts de set, juga l'Espanyol al camp del Celta. Manolo González no ha volgut valorar el cas Aguado, que com saps està investigat per presumpta agressió sexual. Sí, ha dit per això que el portarà convocat. Diumenge a les dues tenim Osasuna Girona. En bàsquet, partit important pel Barça, importantíssim aquest vespre al Palau davant la Virtus de Bolonya. Si el Barça guanya, és última jornada de la fase regular de l'Eurolliga, estarà directament classificat pels play-offs de la competició. I en esport en directe estem pendents ara mateix del partit de quarts de final de Monte Carlo entre Alcaraz i Fils. En aquests instants, Fils ha guanyat el primer set, Alcaraz el segon i el tenista espanyol domina el tercer per 4 jocs a 3.
Doncs tindrem a tenis en directe el partit d'Alcaraz a partir de les 3 i 5 i tot el menú apassionant que ens acaba de facilitar, ens acaba d'avançar com un aperitiu Joan Batllori. No marxis gaire lluny, com sempre et dic, Joan.
Per què em quedo, Sergi? Fins ara, gràcies.
Arriba Línia Cope, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz, a 3 i 5 Esports Cope, Joan Batllori.